L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El repte diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Les protestes del sector de l'encerclament de la Tonyina provoquen la reacció de la Generalitat. Alcanar serà un dels municipis que es beneficiaran de l'arranjament de camins en virtut del conveni signat entre els municipis de la Taula del Sénia i el Ministeri de Medi Ambient. Santa Bàrbara s'acull a les subvencions del Fons d'Ajuda Estatal per habilitar un centre de dia d'ancians. Una embarcació de Sant Carles de la Ràpita participa en un projecte científic per reduir el consum de combustible i les emissions de CO2. Convocats els Premis de Recerca Ramon Calvo de Deltebre. Deltebre acollirà aquest cap de setmana la semifinal territorial de Twirling Tarragona Lleida d'individuals. El nombre d'immigrants empadronats al camp i a l'Ebre supera el 30% en 7 municipis. Aquests són alguns dels titulars del que serà l'informatiu a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre avui dimarts dia 16 de febrer del 2010. Si us sembla i esteu preparats, comença la informació de la jornada. Benvinguts a l'informatiu de Mutter.
L'informatiu de Mutter, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
I encetem el nostre informatiu amb bones notícies, en aquest cas per al sector de l'encerclament de la Tonyina, i és que les protestes provoquen la reacció de la Generalitat. Després que els tonyinaires caleros es manifestessin ahir al port de l'Ametlla per tal de demanar que se'l respecti la quota de pesca i el compromís de defensa del sector per part de la Generalitat, finalment el govern català ha reaccionat. El sector de l'encerclament de la Tonyina Roja podrà continuar pescant el 2010. A més, la Generalitat els ha expressat la voluntat de defensar el sector a Madrid. És una crònica de Olga Tomàs.
Després que els tonyinaires caleros es van manifestar ahir al port de l'Ametlla de Mar per tal de demanar que se'ls respecti la quota de pesca i el compromís de defensa del sector per part de la Generalitat, finalment el govern català ha reaccionat. El sector de l'encerclament de la Tonyina Roja podrà continuar pescant el 2010. A més, la Generalitat els ha expressat la voluntat de defensar el sector a Madrid. Cal tenir en compte que, tot i que al gener des del Ministeri de Pesca es va establir que no es tocarien les quotes, en la darrera reunió es va expressar la possibilitat que una de les arts de pesca de la Tonyina parés. Des del sector de l'encerclament hi havia por d'acabar sent el cap de turc davant les pressions dels almadravers andalusos a través del govern d'Andalusia a Madrid. Amb la protesta d'ahir, davant la confraria de pescadors del port de l'Ametlla de Mar, on més de 200 persones van fer escoltar lemes com no al transvasament de 400 llocs de treball o al govern li sobren 400 llocs de treball, el regalen a Andalusia, es va voler fer arribar a la Generalitat la preocupació del sector de l'encerclament. Aquesta mobilització es va realitzar tenint en compte que avui es reuneix a Barcelona el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, amb la ministra Elena Espinosa, el secretari general de Pesca, Juan Carlos Martín, i amb membres de la direcció de la Comissió Europea en motiu d'unes ponències sobre les noves polítiques pesqueres. Hores després, la protesta donava els seus fruits, ens ho explica Pere Vicent Margarez, president del grup Balfegó.
Ahir van fer aquest acte, va anar bé, perquè dic, a les 6 i pico de la tarda es convocaven urgentment aquí a Barcelona, i bueno, el secretari general del Mar, doncs, demanar-nos disculpes, doncs, de que poder no havia fet bé el plantejament la setmana anterior, però bueno, ens va dir que estiguéssim tranquils, que guanyar el 2010, això també mos queixo una mica, el 2010 podreu pescar normalment, i bueno, hem de treballar per solucionar tot aquest... I bueno, també es va demanar pues, que desconvoquéssim la manifestació que teníem convocada amb motiu de l'arribada del ministre. I, bueno.
D'altra banda, està la iniciativa de Mònaco al Parlament Europeu d'incloure la Tonyina Roja a l'annex primer de CITES, Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres, i, per tant, prohibir la comercialització internacional d'aquest túnid. De moment, però, des del sector es creu que és molt difícil que els 175 països es posin d'acord en aquesta qüestió. Els que s'han posicionat, ara per ara, a favor de la prohibició són França, que demana una moratòria de 18 mesos abans que s'implanti, i Itàlia. Japó s'ha oposat frontalment a la prohibició. La decisió es prendrà entre el 18 i 25 de març a Doha, Qatar. Les reaccions ahir no es van fer esperar. Per la seva banda, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, durant la protesta, va voler reafirmar un cop més el suport de l'Ajuntament amb el sector. Andreu Martí és l'alcalde del municipi.
En aquests moments, què és el més important? Defensar 400 llocs de treball de Catalunya o defensar 400 llocs de treball d'Andalusia? Volem que el president del govern del nostre país, el senyor Montilla, volem que el president del govern de l'Estat, el senyor Zapatero, defensi a tots per igual. En aquest cas, a Espanya, a tots per igual, però a Catalunya volem que defensi el sector de l'encerclament. I, per tant, els 400 llocs de treball que estan en joc, volem, i en breu se presentarà al Parlament de Catalunya, que es posicioni el govern català de si està defensant el govern de Catalunya, en aquest cas el sector de l'encerclament, o defensa en algun altre sector. Igual que va passar fa uns dies a Europa, on alguns partits van votar en contra d'això. I, per tant, d'aquí uns dies passarà al Congrés i d'aquí uns dies passarà al Parlament de Catalunya. El missatge és clar. O defensem aquest sector o ens passarà com ens està passant aquestes últimes setmanes. Prou de descapitalització dels llocs de treball de les Terres de l'Ebre.
Ahir mateix, des de Convergència i Unió, l'únic partit de Catalunya que s'ha posicionat es va voler mostrar el suport a l'encerclament de la Tonyina, anunciant mitjançant una nota de premsa que, tal com fins ara, des del partit es seguirà defensant el sector davant del Congrés dels Diputats, del Senat i del Parlament Europeu.
Reviva .cat volum 4 al Centre Xèric. La superfesta del Revival té data dissabte 20 de febrer per la nit amb el DJ de Mediterra en col·lectiu. Dispensa-t'hi, guanya premis extraordinaris. L'entrada és gratis. Organitza àrees de cultura, joventut i festes. Més informació a carnavaldeltebre.blogspot.com. Arriba el Revival.
Obrim el capítol d'inversions i és que Alcanar serà un dels municipis que es beneficiaran dels quasi 4 milions i mig d'euros destinats a l'arranjament de camins en virtut del conveni signat entre els municipis de la Taula del Sénia i el Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí. No és així, Domènec Ramal?
Què tal, en Lluïsa? Bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui d'este conveni signat entre el Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí i els diferents municipis que integren la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Entre ells, el nostre, un conveni a través del qual s'invertiran gairebé 4 milions i mig d'euros en l'arranjament de camins dels municipis que integren la Mancomunitat. Un d'aquests municipis beneficiaris serà el nostre, Alcanar, que rebrà una mica més de 200.000 euros, dels quals tan sols el nostre l'Ajuntament haurà d'aportar el 14%. Ho explicava el regidor d'Agricultura al nostre Ajuntament, Josep Maria Sancho. L'escoltem.
Tot això puja una quantitat bastant considerable de diners, com cada any, tampoc és que sigui nou. Enguany, l'aportació que pugen els camins són 206.658, del qual el Ministeri en ficarà 182.130, i l'Ajuntament 28.932. Això és, bueno, ja és de tot sabut que el Ministeri pues, fica el 84%, el 86%, i l'Ajuntament fica el 14%. I penso que en aquest tracte es pot fer camí, i es poden fer coses. Això ara ja està acordat, bueno, ja està la partida del Ministeri, bueno, s'aprova, clar, tan pronta s'aprova el pressupost, ja hem aprovat tots els ajuntaments el conveni, en el Ministeri, i per tant aquí vull dir una vegada estigui el pressupost del Ministeri en marxa, es ficaran a treballar.
Cal dir que l'empresa adjudicatària d'aquesta actuació, com a mínim aquí al nostre municipi, serà l'empresa Traxa, i la idea és la d'arribar a principis d'estiu amb tots els camins enllestits, no tan sols aquí a Alcanar, sinó al conjunt dels 24 pobles que integren la Mancomunitat.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
I d'Alcanar a Santa Bàrbara, i és que aquesta població del Montsià s'acollirà a les subvencions del Fons d'Ajuda Estatal per habilitar un centre de dia per a la gent gran. Josep Roig.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha demanat acollir-se a les subvencions dels Fons d'Ajuda Estatals per tirar endavant un projecte amplament reivindicat per la població, com és un centre de dia per a gent gran. La intenció de l'actual equip de govern era el de poder aconseguir una residència per a gent gran, però l'actual context econòmic que viu el país barris en general i els ajuntaments en particular, ha fet que finalment l'opció del centre de dia sigui la més viable. Per això, i segons que explicava la regidora de Serveis Socials Planera, Montse Rodríguez, el consistori ha decidit acollir-se a una subvenció de 420.000 euros per tirar endavant la primera fase de l'obra, que seria la d'adequar la planta baixa de l'antic centre d'assistència primària i en un futur pujar un primer pis per ubicar-hi també la resta de dependències de serveis socials.
Este fons d'ajuda, ja quan troben la convocatòria, cada ajuntament ja sabem quina serà la quantitat de diners que, dels que podrem disposar, perquè va en funció dels habitants que té cada municipi. Nosaltres exactament per a aquest projecte comptàvem amb uns 420.000 euros. El centre de dia s'ubicaria a l'antic CAP, és a dir, on ara està el Centre Municipal de Serveis Socials, a la planta baixa. Ara és un edifici de només planta baixa, però en un futur serà un edifici d'una altra planta i dalt serà on tornarem a situar els serveis socials i el centre obert.
Tot i que el projecte d'aquest centre de dia encara està en vies d'estudi, la intenció és la de que ofereixi 12 hores de servei diari per a 30 places. Si pot ser, va dir Rodríguez, totes concertades amb tots els serveis geriàtrics que requereix una instal·lació d'aquestes característiques.
El centre de dia serà d'un total de 30 places. Més endavant, quan ja tinguéssim clar el tema de la construcció, ja mirarem fins on arribarem, quines podran ser concertades, quines hauran de ser privades. En principi, en les converses que hem anat tenint el Departament d'Acció Social i Ciutadania any rere any, no hi haurà problema en que les 30 places siguin concertades, perquè realment hi ha demanda, que encara s'ha de planificar tot el pla executiu de funcionament, però l'horari d'un centre de dia sempre és més ampli, doncs des de, diria jo, a les 9 del matí fins a les 9 de la nit, el que els avis van a dormir a casa seva, ara no, ara a les 6 de la tarda ja marxen d'allí i els queden moltes més hores que les de dormir, no? A més, a la majoria de centres de dia, i tot penjant de que falta el pla de funcionament, pues hi ha serveis de podologia, hi ha serveis de fisio, hi ha serveis de rehabilitació, hi ha el servei de menjador allí dins mateix, no sé, tota una sèrie de serveis geriàtrics que ara no podem oferir.
Rodríguez també va dir que la intenció de l'Ajuntament Planer és la de poder començar l'obra entre el mes de març i abril, un cop hagi acabat el procés de concurs públic que s'obrirà per tal d'adjudicar-la.
Semifinals territorials individuals de Twirlinga del Tebre. Dissabte 20 i diumenge 21 de febrer. Semifinal Tarragona-Lleida amb més de 13 clubs al complex esportiu. Organitza Club de Twirling del Tebre. Vine i disfruta d'aquesta competició. Amb el suport de Radio Delta FM.
Més obres i més projectes a les Terres de l'Ebre, en aquest cas a la capital del Montsià. Amposta comptarà dintre de 2 mesos amb nous accessos al port fluvial, un seguit d'obres de millora que ja han començat i que suposaran l'adequació de les infraestructures portuàries a la vora del riu. És una crònica de Manel Ramon.
Bona tarda. Efectivament, Port de la Generalitat ha començat les obres de millora de la funcionalitat de la zona de servei de l'embarcador d'Amposta, situat al marge dret del riu Ebre. L'actuació consisteix en la renovació del paviment i les xarxes de serveis, arranjament de les escales d'accés a primera línia de moll i la col·locació d'una nova senyalització horitzontal i vertical a la zona per optimitzar la infraestructura com a punt d'accés per als navegants al riu i impulsar la navegabilitat de l'Ebre. Les obres també permetran dotar l'embarcador d'un punt d'electricitat i d'aigua per donar servei a les embarcacions. L'actuació suposarà una inversió de 124.000 euros i té un termini d'execució de 2 mesos. D'altra banda, l'actuació també inclou la renovació de l'enllumenat públic de la zona per millorar-ne la eficiència energètica, l'adequació de la zona jardinada, la instal·lació d'una nova xarxa de rec, la dotació d'una xarxa contra incendis i la ubicació d'una àrea de rentat per a vaixells que accedeixen al riu. A més, l'embarcador s'equiparà amb un control d'accessos i s'hi crearà un nou accés per als vianants per tal de segregar els fluxos d'entrada i sortida a l'oficina de turisme que hi ha a la zona. L'embarcador d'Amposta dona servei també a la varada de les embarcacions i servei d'atracament a creuers turístics locals. La instal·lació connecta amb el passeig de Ribera del municipi i dona continuïtat en aquest passeig. Aquesta infraestructura disposa d'una línia d'atracament de 75 metres de longitud i té un calat de 3 metres de profunditat. A més, està dotada d'un aparcament per a remolcs i vehicles i d'una rampa de varada per baixar les embarcacions al riu.
L'informatiu en el temps, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
més coses interessants en aquest cas sobre el medi ambient, i és que una embarcació de Sant Carles de la Ràpita participa en un projecte científic per reduir el consum de combustible i d'emissions de CO2. Ens ho explica Núria Subirats.
L'embarcació de Vicent Gras de Sant Carles de la Ràpita, juntament amb quatre barques més d'arrossegament de Catalunya, ha pres part d'un projecte científic per reduir el consum de combustible i d'emissions de CO2. El projecte ha estat impulsat per la Direcció General de Pesca, per Traxatec, per la Universitat Politècnica de Catalunya i pel Col·legi d'Enginyers Navals de Catalunya, i ha permès determinar que el consum de combustible es pot reduir en un 29% en relació amb l'energia diària i en un 41% durant la fase d'arrossegament. Els resultats obtinguts dels assajos conclouen així que l'estalvi econòmic per a un vaixell d'arrossegament seria de 18.000 euros a l'any i s'evitaria l'emissió a l'atmosfera de 120 tones de CO2. La flota pesquera d'arrossegament consumeix al voltant de 78 milions de litres de combustible, que en la majoria dels casos correspon al 50% de la factura de la despesa de l'activitat. Les mesures tècniques que s'han introduït es destinen a la reducció de la resistència del vaixell i de l'equip de pesca, així com a gestionar el vaixell amb criteris d'eficiència, amb reduccions que oscil·len entre un 2% i un 40%. La Generalitat estima que els pescadors participants en el projecte hauran recuperat la inversió de 40.000 euros realitzada per tal de reduir els costos 2 anys després de la seva aplicació.
Semifinals territorials individuals de Twirlinga del Tebre. Dissabte 20 i diumenge 21 de febrer. Semifinal Tarragona-Lleida amb més de 13 clubs al complex esportiu. Organitzat Club de Twirling del Tebre. Vine i disfruta d'aquesta competició amb el suport de Ràdio Delta FM.
I us expliquem ara una notícia que publica avui el diari El Punt, i és que el nombre d'immigrants empadronats al Camp i a l'Ebre supera el 30% en 7 municipis. Salou és la ciutat del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre on viuen un major nombre de persones immigrades. Concretament, 4 de cada 10 habitants són nouvinguts i els senegalesos són els que hi tenen una major presència, seguits de no gaire lluny pels argentins que han anat a buscar feina els darrers anys al sector turístic de la Costa Daurada. A la demarcació hi ha 7 municipis que superen el 30% d'immigrants empadronats i la mitjana a les comarques tarragonines és del 18,57%. Fa 10 anys, un 11,60% de les persones que residien a Salou eren nouvingudes. En aquest temps, la població ha crescut un 117,24%. És a dir, ha passat dels 12.267 habitants als 26.641 i un 41% d'aquestes persones són ara ciutadans que han arribat d'arreu del món. Pràcticament una quarta part provenen d'Àfrica, dels quals un gruix important són senegalesos. En total, a les comarques del Camp i l'Ebre hi ha 7 municipis que tenen més d'un 30% d'immigrants empadronats. Els nouvinguts prominents de Romania són, de fet, els que tenen més presència a la majoria dels municipis amb més nouvinguts. Al Perelló són prop de la meitat dels immigrants, a l'Ampolla una tercera part dels ciutadans estrangers empadronats i a Ulldecona dels 2.266 estrangers 1.198 són també romanesos. Altres xifres dels nostres municipis seria Alcanar un 27,47%, a l'Aldea un 18,41%, l'Ametlla de Mar supera el 30%, l'Ametlla de Mar un 30,69%, Amposta un 19,84%, Deltebre un 12,32%, Sant Carles de la Ràpita un 21,82% d'immigració, Sant Jaume d'Enveja un 7,74%, Santa Bàrbara un 17,70% o Tortosa amb un 20,71%.
Vine a apoyar a Crator a la Sala Rasmatàs de Barcelona en motiu de la competició de bandes a nivell mundial Emergenza. El proper dia 13 de març es facilitarà un autocar per anar i tornar amb totes les comoditats. Farem festa i sortejarem una guitarra firmada pel grup.
L'autocar sortirà des de l'Ajuntament de Deltebre a les 4 de la tarda i tornarà a les 2 del matí una vegada finalitzat el concert. Recorda, dia 13 de març, Crator a Rasmatàs. Necessitem el teu vot.
Info.
Informa't al Facebook de Crator.
L'Institut d'Ensenyament Secundari de Deltebre, amb la col·laboració de la Fundació Caixa Tarragona, convoca la 8a edició del Premi Ramon Calvo, que consta de dos apartats, Premi de Cartells i Premi d'Investigació i Recerca Fundació Caixa Tarragona, amb una dotació econòmica total de 2.300 euros. La convocatòria és oberta als estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de les quatre comarques de l'Ebre, tal i com explica la directora de l'IES Deltebre, Antònia Sabater.
Tenim la satisfacció de que el nostre institut organitzi la 8a edició dels Premis Ramon Calvo i Fundació Caixa Tarragona. Amb aquest premi es pretén fomentar la investigació i la recerca dels instituts i està servint per encoratjar el nostre alumnat de batxillerat a continuar treballant amb il·lusió en veure reconegut el seu esforç. L'Institut de Deltebre vol recordar a través d'aquest premi la persona de Ramon Calvo, que fou mestre, director del Col·legi de Riumar, professor del centre de l'Institut Nostre, membre del Consell Escolar de l'Institut, creador de la Casa de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre i promotor i impulsor de tot l'àmbit cultural al poble. El premi s'adreça a tots els centres de secundària de les Terres de l'Ebre i també als alumnes d'escoles d'art d'arreu de Catalunya. El Premi Cartells, el disseny premiat serà utilitzat per a l'anunci de la convocatòria de l'any següent. El Premi d'Investigació i Recerca, els premis s'adrecen a tots els centres de secundària de les Terres de l'Ebre i es premien en dues categories, la modalitat científico-tecnològica i la modalitat d'humanitats. Els guanyadors i guanyadores rebran una dotació econòmica subvencionada per la Fundació Caixa Tarragona.
En l'edició de l'any 2009 van participar un total de 66 treballs en la convocatòria, 33 que optaven al Premi de Cartells i 33 més en la modalitat de Premi d'Investigació i Recerca. L'entrega i lliurament dels premis d'aquest 2010 tindrà lloc el dijous 29 d'abril. El termini de presentació finalitza el proper 12 de març.
La informació esportiva a l'informatiu de l'hotel. Els esports.
Doncs en el capítol d'esports parlarem que Deltebre acollirà aquest proper cap de setmana, els dies 20 i 21 de febrer, semifinal territorial Tarragona-Lleida individuals de Twirling. Hi participaran més de 13 equips. Tot això serà a l'escenari del complex esportiu. És una notícia d'Amado Cebollà.
Aquest proper cap de setmana, 20 i 21 de febrer, Deltebre serà la seu de les semifinals individuals territorials Tarragona-Lleida de Twirling. Aquestes semifinals aplegaran a més de 160 esportistes dels 13 equips de diferents pobles i ciutats de la comarca de Tarragona i també de Lleida, a més del club de Twirling de Deltebre, que serà l'organitzador per segon any consecutiu. D'aquest proper campionat es parla Vanessa Ventura, entrenadora i organitzadora d'aquest event esportiu a Deltebre.
Ja ho tenim tot a punt. Ara falten les coses d'última hora, però bueno, està tot al puesto. Els atletes entrenen molt, tenen 13 clubs de les províncies de Tarragona i Lleida. Un total de més o menys 160 individuals hi haurà de primera i segona divisió. Que vinguin a veure el que és una competició de twirling, que és molt bonica, és un esport que no està molt sonat aquí a les Terres de l'Ebre, aquí a Catalunya, i que vinguin a veure, que disfrutaran.
Durant el dissabte i el diumenge, el pavelló esportiu de Deltebre estarà força concorregut i el plat fort serà el diumenge al matí, on es veurà la semifinal individual de primera divisió. La presentació serà el dissabte a les 9 del matí, amb la semifinal infantil de segona divisió. El club de Twirling de Deltebre convida a tothom per passar pel pavelló per veure les semifinals i gaudir també del municipi de Deltebre.
Revival.cat volum 4 al Centre Cívic. La superfesta del Revival té data dissabte 20 de febrer per la nit amb el DJ de Mediterran Collective. Disfressa't i guanya premis extraordinaris. L'entrada és gratis. Organitza àrees de cultura, joventut i festes. Més informació a carnavaldeltebre.blogspot.com. Arriba el Revival.cat volum 4. Estat del temps. La previsió meteorològica.
Estem arribant al final de l'informatiu, però abans volem conèixer el que serà la previsió meteorològica perquè sembla que el temps continua una miqueta embolicat amb el Cebollà, el nostre meteoròleg particular.
Però els vents humits aportaran banders de núvols cap al sud i les pluges continuaran caent a tot el territori ebrenc. Les temperatures seran baixes, farà freda, però no seran gèlides com els passats dies. La situació marítima amb vent de component és gregal, principalment moderat força 3-4 maró amb àrees de forta maró.
I ara sí que nosaltres ja hem de posar punt i final que està l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre d'aquest 16 de febrer. Demà, com sempre, hi tornarem, ja ho sabem, a partir de la una del migdia arriba l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Que acabin de passar un bon dimarts.
Serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. MT.